Les dues en punt, el Sabadell és finalista del play-off, el Sabadell té l'ascens a només 90 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
Avui estem molt cansats, estem baldats, estem esgotats. Segurament les hores de son que portem a sobre no són ni de bon tros les recomanades. Però la veritat és que ens és igual. El que està fent el Centre d'Esport Sabadell aquesta setmana és pura història. Història d'un equip que va decidir que començaria el play-off amb emocions fortes contra l'Atlético de Madrid B. Victòria a la tanda de penals. Història d'un equip que ahir va decidir que aquelles emocions del diumenge serien, en comparació, un joc de nens. Ahir, els homes d'Hidalgo van veure l'abisme de ben a prop. Probablement el 99,99% dels arlequinats ens van veure eliminats en el minut 91. I probablement el 99,99% dels arlequinats ens van veure eliminats després del penal fallat per Carlos Beitia. Però aquest equip té àngel i un sant a la porteria, Ian Mackay. Com va dir el president Esteve Calzada, potser la sort està canviant. No sé si creieu en el destí, però potser està passant tot això per alguna cosa, perquè ha d'arribar el premi gros. Ens hem de començar a pessigar, perquè això no és un somni, això va de debò. I la realitat és que el Centre d'Esport Sabadell està a 90 minuts, a 120, o a una tercera tanda de penals, el que preferiu, de segona divisió.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Últim Hotel Suís de la temporada que farem amb la Rocío García al control de so. Som-hi.
I es comenta la recepció.
Avui, evidentment, monogràfica a l'Hotel Suís al voltant d'aquesta classificació, aquesta gesta de l'equip arlequinat ahir contra la Cultural Leonesa a la tanda de penals, aquests dos penals aturats per Ian Mackay. Reviurem d'aquí uns instants aquesta tanda, escoltarem els protagonistes, Antonio Hidalgo, Esteve Calzada, també en aquest cas, evidentment, el porter gallec, tindrem l'ABC del nostre company Sergi Parc i analitzarem la final d'aquest diumenge amb documents sonors també de García Pimienta, del tècnic del Barça B i de Gerard Romero, periodista de RAC1.
I fora de l'hotel?
Un dels jugadors del Fuenlabrada, que va donar positiu per coronavirus, s'ha desmaiat aquest matí a l'hotel on es troba confinada la plantilla i ha hagut de ser hospitalitzat a La Corunya. El club madrileny ha publicat un comunicat on ha assegurat que es troba fora de perill i demana respectar la identitat d'aquest futbolista. En motor, Maverick Viñales ha fet el millor temps en els entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia. Marc Márquez esperarà a demà a pujar-se a la moto. I en bàsquet, Felipe Reyes, als seus 40 anys, ha renovat una temporada més amb el Real Madrid.
I a les xarxes socials.
Què us podria dir? Que podríem estar un Hotel Suís sencer per triar tots els missatges rebuts en les últimes hores. Us hem d'agrair una vegada més tota l'estima, tot el suport que ens heu donat en les últimes hores. Però avui sí, hem de trobar i hem de triar un tuit. Ens quedem, evidentment, amb l'heroi del partit d'ahir. Ian Mackay, a Twitter, aquest matí, després d'unes hores, solo puedo decir que la adrenalina aún está a flor de piel. Esta panda de locos estamos haciendo algo increíble. La ilusión que tenemos es inmensa. Solo queda un pasito.
De quin partit no estarem pendents?
Últim partit que no estarem pendents aquesta temporada, 6:15 de la tarda, tercera divisió de Finlàndia, Pepo contra Honka Academia.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant el lateral sabadellenc que ha vestit aquesta temporada, la samarreta del Rayo Majadahonda i del Burgos, Pere Martínez.
Vinga, que comença la loteria dels penals. Sota pals, Leandro. Important començar marcant, eh? Primer llançament. Ever Pena, cama esquerra. Cap allà, que se'n va el gallec. Llançament d'Ever Pena. Gol, 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 gol! Ara la primera oportunitat serà per Eric Montes. Sota pals, Ian. Cap allà, que se'n va Eric Montes. Cama dreta, llançament d'Eric Montes. Gol!
Grego.
I Grego Sierra, que se'n va cap allà. Grego Sierra, cama esquerra. Vinga, Grego, cap allà, cap al Murcià. Llançament de Grego, gol! Perfecte!
Quadrats els té Grego Sierra. Quadrats, de veritat.
Doncs cap allà, que se'n va Gudiño. I cap allà, que va l'Argentí. 3, 4, 5 passes, en aquest cas, arribant fins a la frontal, sota pals. Som-hi, Ian, que aquesta ha de ser teva. Cap allà que va Gudiño. Gol! L'havia arribat a tocar Ian Mackay, que es desespera, ara es mossega la samarreta, al igual que ha passat en el penal de Verpena, eh?
I ara li toca a l'home de l'Smoking,
Manu Lanza. Vinga, som-hi. Cap allà que va, agafant posició, golaç. Oh, mare meva, Manu Lanza.
No estava ni nerviós.
De veritat.
Quin golaç de Manu Lanza, noi. 3-2, guanya el Sabadell.
Compte, perquè Menudo també té qualitat.
Menudo, sí, sí. Sota pals Ian Mackay. Tercer penal per la Culto. Recordeu que el Sabadell n'ha marcat els 3 que ha xutat fins al moment. Ara xutarà Menudo. Sota pals Ian, abans l'ha esbrinat. A veure aquest. Cap allà que va Menudo, llançament! Oh, per sota del cos d'Ian Mackay. Marca la Culto un altre cop.
No estem de sort, eh? Les està encertant el Coruñés i tot i així estan entrant.
El quart penal pel Sabadell. I un altre esquerrà. Xuta Boris Garros. No agafa massa distància, el llançament de Boris Garros. Gol, 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 gol! Marca Boris, marca el Sabadell. 4-3. No falla ningú. I aquest és Rodas, no? Héctor Rodas.
És ara, és ara.
Héctor Rodas. Cap allà que va. El quart penal de la Cultural. De moment 4-3 guanya el Sabadell. A veure si aquesta és la bona. Llançament, Héctor Rodas, gol. Enganyat completament Ian Mackay, gol.
Increïble que en una tanda de penals amb tant en joc ningú estigui fallant. És una cosa que de normal el percentatge és molt més baix i si no recordeu el de diumenge, a una banda i a l'altra.
Jurgi Oteo, cap allà que va Jurgi Oteo. Serà el cinquè. Vinga, Jurgi, fill.
Ja som-hi.
Llançament, Jurgi Oteo. Amb cama dreta, gol!
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 Gol! Travessé i gol! Uf. Travessé i gol! Sec, pel centre, al mig, rebentant el travesser, que el porter ni s'ha estirat, però li ha passat per sobre el cap.
Em mataran, de veritat.
Quin golaç de Jurgi Oteo, quina sang freda, Déu meu.
Fora. Sí, sí, l'he vist fora.
Mora de Déu. I ara va l'especialista de la Culto, el pitxitxi de l'equip de Lleó, especialista des del punt de penal, i amb Ian Mackay sota pal. Si l'atura, estem a la final. Vinga, Ian.
Som-hi, Ian,
som-hi. Que va Dioni. Parsimònia, xut de Dioni, atura fora, gol, llàstima. Oh! Oh! L'he vist fora, és que l'he vist fora. Oh. L'havia aturat i en Mackay diria que fins i tot toca el pal, gol. Oh! Qui falli se'n va a casa. No ha fallat ningú, eh? 5-5, Òscar Rubio. Òscar Rubio, vinga, cama dreta, el lleidatà. Cap allà que va... Golàs! Golàs! Golàs!
Sí, i ara ho diré. Òscar Rubio va fallar un penal clau que va deixar Lleida sense ascens. Un altre que té uns pebrots, però com la província de Màlaga, de grans.
A més, a més el sisè, també.
Li ha dit alguna cosa Leandro, perquè Òscar Rubio s'ha encarat amb el porter de la Culto.
Ja hi ha la banqueta, també, ara. He dit, calleu, ara.
Alfonso Martín. Si falla, el Sabadell està a la final una altra vegada.
Explica-m'ho tu, Sergi, que jo no puc ni mirar.
Alfonso. Sota pals i amb Mackay. N'ha tocat 3 al gallec, eh? N'ha tocat 3 al gallec. Serà la bona. Alfonso, amb cama dreta. Som-hi, Ian. Llançament d'Alfonso. Gol! Fent de panenca, eh? Ha estat a punt d'agafar-la des de terra i amb Mackay. Ha estat un panenca tan suau que fins i tot des de terra i amb Mackay ha estat a punt d'estirar la mà. Beitia, amb cama dreta. Vinga, Beitia, fineu. Llançament de Beitia, l'atura Leandro. L'atura Leandro. Doncs ha fallat Beitia, l'atura Leandro. Sí, cap allà que va el capità Antonio Martín.
Si marca Antonio Martínez, estem fora.
Doncs encomanats un altre cop a la carta de l'últim segon. Ens hem salvat de caure i forçar una pròrroga. Si ara no falla Antonio Martínez, la Cultural estarà a la final i el Sabadell haurà de fer la maleta. Setè penal, favorable al conjunt de Lleó. Som, Ian, que aquesta ha de ser teva. Cap allà que va Antonio Martínez, en cama dreta... Atura, Ian! Atura, Ian! Atura, Ian! L'ha aturat Ian Mackay! Estàvem contra les cordes una altra vegada i ha aparegut Ian Mackay! Tornem a començar! Boniquet! Cama esquerra, llançament de Boniquet! Gol! 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 L'ha tocat Leandro, però ha marcat Boniquet. Cap allà que va Sergio Benito.
I la pressió és brutal ara mateix per Benito, eh?
El xut per Sergio Benito, després que el Sabadell hagi tornat a la vida. Una vegada més. Una vegada més hem tornat a la vida.
Portem 15 penals, ja.
Sergio Benito amb la responsabilitat de saber que si no marca, el Sabadell està a la final. Vinga, som-hi, Ian. Una altra vegada. Sergio Benito. Llançament! Ha parat! Ha parat! Ha parat! Estem a la final! 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 L'ha donat Ian Magall! Amb dos collons! Estem a la final! Vamos! Estem a la final! El Sabadell, amb el penal, Ian Magall, amb els peus, per donar-nos la vida! Estem a la final de diumenge! Ara importa poc el cansament! Ara no importa gens! Ja tindrem temps de recuperar-nos! Però estem a la final! Ens hem salvat de la pròrroga en l'últim segon! Quan un penal ens enviava a casa, ho ha aturat Ian Magall! I de nou, el gallec, a l'últim, sent l'heroi una vegada més, ens envia de cap a la final de diumenge! Serà contra el Barça B! Una mica de pausa! Si és que això és possible, el Sabadell ha deixat fora la cultural i deportiva leonesa per plantar-se a la final de diumenge!
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Tres minuts i arribarem al punt d'un quart de tres de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui, divendres 24 de juliol del 2020. Jo escoltant una altra vegada això, que potser ho he escoltat tranquil·lament 4 o 5 vegades. En les últimes 12 hores se m'escapa el somriure perquè va ser absolutament un moment històric. Marxem fins a l'hotel de concentració d'Estepona. Sergi Garcés, Adrián Arroyo, què tal esteu? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Estem, que no és poc, bona tarda.
Si sumem les hores de son entre els tres, que arribem a les 8 o...
Una jornadeta normal, eh?
Justet, justet, no?
Mira, per aquí estaríem parlant d'unes, com a molt, tres cadascun, com a molt, a tot es dirà.
Jo alguna més, però vaja, la qualitat segur que no ha estat la millor de totes. Adrenalina arlequinada, adrenalina a nivells màxims en les últimes hores. Ens ha costat a tots conciliar el son aquesta nit. Però vaja, el que vam viure ahir al Ciutat de Màlaga va ser històric, un estadi que ja sempre quedarà marcat per aquesta circumstància, perquè ho anirem analitzant en els pròxims minuts, però és que ahir estàvem fora d'aquest playoff express, eh? En dues ocasions el Sabadell va estar contra les cordes, no, és que estaven les cordes trencades.
Sí, a més, com dius, per doble partida, no? Primer perquè com hem anat reproduint i recuperant i gairebé revivint un altre cop des de la distància alguns, uns altres des d'una miqueta més a prop, com dius, Pau, per dues ocasions. El Sabadell estava a minut i mig de quedar fora, d'haver de fer les maletes, de tornar-se'n cap a casa. Segurament ara t'estaríem comunicant, entrant i parlant, doncs és algun punt indeterminat del Llevant espanyol de camí cap a casa, de tornada cap a casa, i posteriorment, ara ho hem sentit encara recordant-ho més proper, amb aquest penal, no? Si Antonio Martínez arriba a encertar, doncs el Sabadell també se'n anava a casa després de l'error de Carlos Beitia o de l'encert de Leandro Montagut en aquell penal, però bé, un altre cop, aquest Sabadell, deia ahir a l'Adrián Arroyo, que té més vides que un gat, i deu ser veritat, perquè al final l'equip es va tornar a refer, ho va tornar a fer per la porta gran, i sobretot falleix en aquests casos, Pau, allò d'individualitzar o personalitzar-ho, perquè al final és el treball de tots i perquè tots van estar o han d'estar en un gran nivell perquè això surti, però està clar que si ho has de personalitzar en algú al final... I en Magall acaba sent l'home miracle que acaba sent protagonista una vegada més d'una victòria com aquesta històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, perquè a més va ser una tanda de penals en la qual Magall, de fet, ja va fer referència després del duel contra el filial Matalassé, que aquest aspecte el tenien molt i molt i molt estudiat. I avui, repassant un altre cop aquesta tanda de penals, el cert és que te n'adones que, tret d'un, diria que endivina la direcció de tots els penals.
De fet, el propi Ian Mackay, després segur que l'escoltem, en roda de premsa ho va tenir claríssim, eh? Va comunicar una miqueta això que comentaves tu ara, ja no tant de la feina de preparació prèvia, sinó de la confiança que donava el fet d'anar encertant gairebé a cada xut allà on anava la direcció de la pilota, perquè recordem que, com tu comentes, la toquen dos o tres cops abans de convertir-se en heroi una altra vegada, i ell mateix deia: estava tan segur que l'acabaria salvant, perquè és que gairebé no hi havia pilota de la Culto que no encertés on anava.
Va ser un partit frenètic, eh? Va ser un autèntic partidàs de futbol. Poques vegades ho podem dir això, però impropi d'una categoria com la segona divisió B, perquè va tenir ocasions, va tenir alternatives. El Sabadell va tenir una trams de la primera part brillant, amb aquest gol de Néstor Querol que obria el marcador de falta directa. La Culto va remuntar la segona meitat, abocada a l'atac i també amb les cames del Sabadell que començaven a pesar. Però ara l'escoltarem, Antonio Hidalgo. El cert és que ahir els sis canvis van funcionar, Sergi Adri, perquè al final va deixar els homes esgotats en defensa, podríem dir-ho així, i tot el que hi havia davant era de refresc.
Sí, sobretot ja ho van dir durant la retransmissió, que com que va haver de tirar la desesperada l'equip cap endavant i col·locar peces ofensives, això va propiciar que molts jugadors que de normal no estaven tenint tant protagonisme en el primer partit, en el segon es van convertir de cop i volta en peces indispensables, perquè l'equip, amb els Giorgio Teo, amb Carlos Beitia, que també acabava d'entrar, amb una sèrie de jugadors, que amb fins i tot Manu Lanza, per exemple, que no tenia tampoc tanta càrrega a les cames, que van entrar segurament perquè el desenllaç era dramàtic, a falta de 4 minuts l'equip estava eliminat. Després és cert que acaba de redibuixar l'equip amb Carlos Beitia, precisament per donar-li una mica més d'equilibri, però això va fer que la meitat de l'equip estigués, entre cometes, una mica fresc, i que si havia arribat fos al tram final de partit i conseqüència d'això el gol de la Culto, el 2-1 de Menudo, doncs a la inversa, no? Quan va fer tots aquests canvis, és cert, estic amb tu, que aquest fons d'armari que comentàvem, que la Culto per recursos en tenia més que no pas el Sabadell, no es va notar, sinó tot el contrari.
En quant a la competició, s'ha de dir, Pau Vituri, ho dèiem ahir al final de la Transmi també, segurament la Federació Espanyola, sobrepassada per les circumstàncies i per la realitat, estarà cometent molts errors, jo no dic que no, i que hi haurà coses que encara no acaben de girar rodó en aquest playoff. Però després s'ha de donar també molt mèrit, més enllà de que les circumstàncies obligaven i que no hi havia gairebé cap altra sortida, que al final, entre una cosa i una altra, per necessitat o no, s'ha trobat un format que té una part d'apassionant, com estaves dient. Són partits on no hi ha especulació, on qualsevol error es paga caríssim, on els equips en 3-4 dies màxim han de tornar a jugar, i això li està donant un punt vibrant que ens permet veure, doncs, que al final, circumstàncies casuals o no, per primera vegada un únic grup estarà representat en el final. En aquest cas, a més, la circumstància és que és el nostre, el grup tercer de la segona B, que un quart classificat com el Cornellà s'ha acabat plantant en aquesta final de 4. Bé, s'estan donant una sèrie d'aspectes que jo crec que tenen molt a veure amb el propi format. I per fer-li un petit apunt, gairebé per acompanyar el comentari de l'Adri, aquests jugadors, anem a dir-ho allò que es diu a vegades de fons d'armari, no? Aquests jugadors que potser per minuts no han tingut el protagonisme que han merescut, però que només poden jugar 11, al final et trobes ahir en una tanda de penals on per circumstàncies llença un especialista com Manu Lanza, fins aquí tot bé, un altre jugador que està acostumat a llançar penals o que els ha llançat al llarg de la seva carrera, com Boris Garros, fins aquí tot bé, però després descobrim jugadors com Òscar Rubio, que venia molt marcat per aquell famós penal, dramàtic penal amb el Lleida en una fase d'ascens, en un últim partit contra el Sevilla Atlético, Boniquet, Carlos Beitia, que malauradament no va encertar, Grego, que venia de fallar contra l'Atlético de Madrid, Giorgio Teo, que es treu un penal que és una autèntica bogeria. Bé, et trobes que els llançadors segurament en una tanda normal no serien aquests, molts d'ells, però les circumstàncies obliguen a que aquesta segona, anem a dir-ho així, sense que ningú malinterpreti, aquest segon equip d'Antonio Hidalgo acaba sent protagonista i acaben convertint-se en autèntics herois.
S'ha d'estar absolutament boig, eh? Després ho comentarem, per llançar el penal com el va llançar Giorgi Oteo, a més d'un i de dos se li va aturar segur el cor en aquell moment. Per cert, i em servirà també d'introducció per escoltar Antonio Hidalgo, com vau veure en primera persona el de Canovelles després del partit?
Doncs en una mesura, Adri, diria que molt content, gairebé eufòric en el moment, però Sabadell que no donen mig ascens per haver arribat a la final, que aquí o puges o no puges i això ho determina una final. I el Sabadell, com ell mateix va dir, i no sé si ho sentirem ara o no concretament en els talls que s'han escollit, Pau, però recordant que queda el plat fort, que queda la final i que sí, que tots estem contents, eufòrics, però que queda rematar la feina aquest diumenge.
Sí, el que deia el Pau al principi del programa, que comentava el tema de les poques hores de son, comentava el tema també de com ens hem llevat tots, perquè us feu una idea, avui Antoni Hidalgo s'ha llevat, si no el primer, pràcticament un dels primers de l'expedició, perquè quan hem baixat a esmorzar a les 9 en punt, ell ja hi era des de feia una bona estona i de seguida ha marxat ràpid amb el Juve, amb Juvenal Ejogo, amb el segon entrenador, per fer feina. O sigui que segur que va ser un dels Manolanzas i companyia que impossible poder dormir. A més, avui al matí aquí coincidies amb els diferents jugadors i a l'hotel et anaven comentant si és que era impossible de poder fer baixar les pulsacions, les revolucions, els pensaments i poder descansar una miqueta. En el llit sí, però no dormir. Doncs segur que a Antoni Hidalgo li va passar el mateix, però sabedor del que deia ara el Sergi, que ens queda segurament la part més difícil, el tercer i definitiu partit d'aquest playoff, a les 9 del matí ja estava enfilant cap al seu búnquer, cap a la sala de feina on el cos tècnic està fent tantes i tantes i tantes hores, i no és que ens estiguem fent pesats, és que és tal qual, allà l'Ignasi Salafranca, el Juve i companyia li han donat més d'un cop les 4 a les 5 de la matinada preparant rivals, i avui mateix, havent dormit això 2, 3, 4, 5 hores, les que hagi pogut el de Canovelles, directament també cap allà amb Juvenal Ejogo. Després és veritat que hi ha hagut entrenament de recuperació avui, per tant, seguint una miqueta les passes de l'impàs entre el primer i el segon partit, però vaja, que ja us dic que si algú pensava que aquí l'ambient era d'eufòria, home, felicitat absoluta, però de feina també.
Escoltem Antoni Hidalgo.
És increïble, ho penses i no... Però clar, quan reps el 2-1, poses a... En aquell moment teníem 5 jugadors d'atac, amb el Lanza pràcticament jugant de mig centre, bueno, han cregut, ha arribat al 2-2 i bueno, ho continuem fent, eh? Està clar que hem lluitat amb el límit de les nostres forces, hem cregut molt amb tot el que hem fet, amb el que fem cada dia, però en aquest tipus de partits has de posar una mica més. Ells, els nanos ho han posat, és increïble el que estan fent, però no ens quedem aquí. Jo sempre parlo per tothom que té aquest sentiment, pels nostres fidels que sempre venen a l'estadi, que sempre a les bones i les donetes estan, i bueno, me n'alegro molt per ells, sobretot també pels nanos, per les nostres famílies que pateixen moltíssim, i per tota la gent que sent molt dintre del Sabadell, no? Coneixem molt bé nosaltres a ells i ells a nosaltres, no? Està clar que això parla de la duresa del grup 3, de que no és fàcil aquest grup, del que havíem fet durant aquestes 28 jornades no és gens fàcil. No dormirem, però bueno, el que té és que hem vist molt el Barça bé. I teníem preparat el partit que jugaríem a l'última jornada a casa contra el Barça B. Tornarem a mirar els partits que hem fet aquí, és un treball que hem de fer, és el nostre treball i el que ens agrada. Ara no és moment ja pràcticament d'entrenar, quasi, és de descansar tot el que puguem, d'arribar de la millor manera possible, hem de fer els menys esforços possibles. I després preparem el partit de manera tàctica amb els vídeos, amb la pissarra i bueno, arribarem bé.
Com van aquestes reserves de Tila? Sergi, Adri, heu pogut sortir a comprar aquest matí?
Aquí, a diferència d'Adriana Arroyo, jo sóc poc d'infusions. L'única aigua calenta, com a molt, és la del cafè i massa de tant en tant. Però si hem de prendre alguna cosa, la prendrem per assumir, per afrontar el que ja començo a tema, no sé l'Adri com ho veu, que serà un altre partit d'aquests, no sé si tan dramàtic, però sí de desenllaç complexa.
Jo estava convençut que no tornaríem a viure el que vam viure al Jazeera, però seguríssim, eh? O sigui, de fet, ahir no és que fos massa optimista en la prèvia, però anava a camí de Màlaga pensant és impossible que ens torni a donar un altre cop una circumstància com aquesta. O sigui, és impossible que patim tant, és impossible que tornem a anar a la pròrroga, és impossible que una altra vegada haguem de recórrer els penals, que es torni a donar una situació com aquella amb un gol en el minut 93 i al final no és que es va igualar, no, és que es va multiplicar per 3 o per 4, perquè com dèiem abans, fins i tot en el moment en el qual et poses per davant, després et capgiren el marcador, el gol en el 93, la falta de Manu Lanza en el 120, la tanda de penals que estaves ja contra les cordes. O sigui, jo ara mateix, de cara al proper partit, ja no m'atreveixo a dir absolutament res, perquè aquests estan tan penjats que vés a saber si això acaba 4-4 i amb 32 llançaments de penals. O sigui, ja m'espero qualsevol cosa d'aquest grup de sonats que l'estan fent molt grossa.
Amb un filial davant, que no t'estranyi que pugui passar una cosa així, però vaja. Protagonistes, per cert, digues.
Perdona, tens el mòbil a les mans?
Sí.
Doncs mira, també una fotografia del que vaig veure l'altre dia a Puerto Banús. O sigui, no la vaig agafar, és veritat, però la caixa de Tila vaig fer-li la foto. O sigui que ho tens en privat, aquí, fotografia d'una caixa de Tila.
Una coneguda marca, Tila clàssica, per tant, reserves a, no sé com aniran aquí a Sabadell. Podríem trucar a una arboristeria també, aviam si algú ha passat a buscar a Tila per encarregar
que faci preu, no? Conjunt. Preu conjunt a tota la família Arlequinada.
Protagonistes, ho hem dit al principi, protagonistes molts, protagonista amb majúscules, Ian Mackay. No sé si està per fer-li una estàtua, per fer-li un homenatge, per fer-li el que ell vulgui, però ser l'heroi amb dues tandes de penals consecutives, això ho poden dir molts pocs porters. Segurament ens repetiria molt, podríem dir que és un dels millors porters, per no dir el millor de tota la segona B, un home que tenia ganes de treure's una espina aquí a Sabadell, però el cert és que ho està aconseguint de valent, eh?
Sí, jo em quedo sobretot amb aquesta última, no? Aquesta espineta clavada. Recordem que és la segona etapa de Ian Mackay, que és veritat que han passat molts anys, és veritat que llavors Ian Mackay era més jove del que és ara, com érem tots més joves del que som ara, però que llavors, per circumstàncies, li va tocar viure a l'ombra encara d'un grandíssim David de Navas, de l'últim gran referent que havíem tingut a la porteria, i li poso aquest pretèrit a aquest que havíem tingut, perquè és evident, Pau, que no porta els anys que va jugar David de Navas al Sabadell, ni ha aconseguit encara tot el que va aconseguir David de Navas, però podem començar a dir que després de David de Navas, el Sabadell ha tornat a trobar un porter de referència que per molts anys el puguem tenir defensant la samarreta Arlequinada.
Mira, llegia un tuit ahir, crec que era a la nit, d'un company de la televisió de Ponferrada, que deia: Poseidón, dios del agua, Eolo, dios del viento, Cupido, sí, dios del amor, Mackay, dios de los penaltis. I repassava una miqueta tandes de penals seves. Sabadell Cultural, la guanya Mackay. Deportiva Ponferradina, Sant Andreu, el dia de l'ascens, la guanya Mackay. Ponferradina Eibar, la guanya Mackay, aquella tanda de penals, i Atlético de Madrid B Sabadell, la guanya Mackay. De fet, està el muntatge aquí amb les diferents imatges. És espectacular el rendiment que dona i, sobretot, la confiança que té en ell mateix per acabar resolent la papereta com ho ha fet en els dos últims partits.
Sobretot aquest punt de confiança que ell mateix destacava en roda de premsa.
Sinceramente sabía que lo iba a parar. Tenía confianza plena en mí mismo porque había tocado 3 o 4 ya en penaltis. Cierto que los balones eran nuevos, al final salían con mucha potencia. Pasó a Leandro también, que también tocó bastantes. Y bueno, al final, pues, ese momento de confianza en mí mismo y al final, pues, lo paré.
És increïble el missatge d'autoconfiança que desprenia en Mackay en les seves paraules. Més protagonistes en el dia d'ahir podríem personalitzar en molts jugadors. Per exemple, ho dèieu vosaltres també a la Transmi, els pebrots que van tenir Grego Sierra i Òscar Rubio per llançar els seus penals veient els precedents. Per ser un Òscar Rubio ahir molt revolucionat també amb la cultural leonesa. Seu va ser el xut també que va propiciar el gol de Killer, de posar l'esperó de Boris Garros, però també, sobretot, crèdit també a Antonio Hidalgo per trobar un home que havia estat inèdit contra l'Atlético B, que havia estat amb problemes físics i que ahir als 12 minuts va obrir la llauna, com és Néstor Querol.
Sí, en quant al tema del protagonisme dels llançadors, ja ho hem dit abans, no? Grego venia de fallar un penal i s'ha de tenir, doncs, la sang molt freda i el cap molt fred per tornar a assumir la responsabilitat. En el cas d'Òscar, ja fa més anys, però jo crec que encara té marcat en el seu currículum, malauradament, aquella espineta que segur se li va quedar a l'afició del Lleida Esportiu. A més, amb una anècdota molt personal, amb el porter de la Culto, en aquest cas, amb el qual havia coincidit Adri per terres alacantines, que li va voler menjar la moral a paraules d'aquelles que, bé, algú dirà, formen part del futbol, ho deixarem aquí, però la resposta que hem vist tots per imatges, Pau, d'Òscar Rubió, recriminant...
Vist i escoltat, que s'escolta perfectament. I ara te calles.
S'escolta, deixa molt palès que hi havia hagut un intercanvi d'opinions, o que com a mínim el porter havia intentat, com dic, minar la moral, i sobretot en el cas de Néstor Querol, doncs el que hem tornat a trobar és com el vam trobar a faltar el dia de l'Atlético de Madrid. Aquesta sí que és una de les peces claus. Ho ha estat tota la temporada, com ho va ser l'any passat, a les files del Sabadell. Una lesió no el va deixar jugar contra el filial Matalassé. Jo era, i ho dic sincerament, a més queda allò que diu, en queda registrat, que no era gens optimista en que pogués jugar d'inici, i no només va jugar Adri, sinó que a més va sorprendre tothom. La barrera va ajudar, tot s'ha de dir. No sé què esperaven realment de mal xut o no, però s'ha de tenir també allò el punt de mira molt encertat per clavar-la per allà.
Sí, 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 has de tenir l'encert, però si dèiem davant l'Atlético de Madrid bé que jo de ser un membre de l'Atlético de Madrid bé estaria una mica amb l'enuig de saber que Edgar acostuma a fer aquest tipus de gols i que se la van empassar, home, doncs un aficionat de la Cultura més encara veient que venies de res, 4 dies abans d'haver vist un gol molt, molt, molt similar i al final el llançador, l'executor era esquerrà també, per tant podia passar el que va acabar passant, que xutés a porteria i que entrés a la porteria de Leandro Montagut, però vaja, sí, sí, ara no sé quina era la pregunta que m'havies llançat, Sergi, o sigui, he anat aquí rememorant les hores de son es noten, o sigui, mira que estic acostumat a no dormir,
però... Com havíem trobat a faltar Néstor Querol i com havia aparegut.
Ah, sí, correcte. Sí, sí, tenia una imatge en el cap, tot i així Aaron Rey deixa-la anar,
Sí, també, me l'he deixat, però va ser del millor ahir.
És que jo, per mi, Aaron Rey ha trobat el seu millor moment, la seva millor versió en el playoff. I sent un jugador jove no és fàcil. És veritat que a vegades tens un punt més descarat, perquè crec que era Pedro Capó el dia que el vam entrevistar en la prèvia, que deia una cosa així com, jo tinc, no sé si té 29, 28 o 30 anys al menorquí, i porto ja una dècada sencera a segona B, i és el meu primer playoff. Per tant, el valoro és ser... la importància i la dificultat d'arribar fins aquí, no? O sigui, el Maonès és molt conscient de la dificultat de ser on som ara. Potser un jugador jove, que ve d'una bona plantilla, d'una bona pedrera, perdó, que ve d'haver guanyat molt en el futbol base, no és tan conscient i, per tant, no nota tant aquesta pressió. I la veritat és que el playoff que s'està marcant el gallec és espectacular. Per tant, sí, estic amb vosaltres amb el tema Néstor Querol, però també el desequilibri que hi va oferir Aaron Rey, els minuts que van jugar van ser d'una qualitat extrema.
29 anys té Pedro Capó, farà 30 al desembre. Néstor Querol, parlant sobretot ara d'una altra circumstància ben curiosa que té aquest format del Playoff Express, i és que estem a 53 hores i 27 minuts, ara mateix, clavats per disputar la final, per jugar-se l'ascens. Per tant, pràcticament no hi ha temps per assaborir aquesta victòria que ja hem de posar-nos al cap al Barça B. Comentava precisament el del Grau de Castelló aquesta circumstància.
L'esforç que hem fet avui, com l'altre dia, és molt gran, però és una final. Crec que al final l'esforç el deixarem de costat, ens oblidarem de tot el que hem corregut avui i anirem en la intenció de guanyar el partit, perquè crec que podem fer-ho.
Doncs hem escoltat abans Antonio Hidalgo, una de les seves respostes, que també comentava que pràcticament ja no tornarien a trepitjar el terreny de joc més que per fer allò, la típica sessió de recuperació, segurament allò de tocar pilota, tenir sensacions, però el treball que s'ha de fer a partir d'ara és molt de pissarra d'aquí al diumenge, perquè evidentment les cames estan com estan i seria, vaja, una temeritat ficar a una altra sessió d'entrenament.
En l'aspecte físic està clar que s'ha d'afegir aquesta feina de pissarra que dius, Pau, la feina de recuperació. És a dir, li hem de sumar que els jugadors trepitjaran, com dius, poca gespa, faran més estratègia i més estudi del rival que no pas una altra cosa en quant a la tàctica, per dir-ho així, o en quant als elements del joc, però no podem perdre de vista el factor físic. Ahir l'equip, i això no ens pot, allò que diuen de que l'arbre no t'impedeixi veure el bosc, no? Ahir l'equip va arribar fos, físicament fos, amb un sobreesforç brutal als últims 20-25 minuts aproximadament. La segona part, és cert que el Sabadell ho va passar molt i molt malament, a mesura que a més la Culto va anar creixent, gairebé impulsada a partir del gol de l'empat, i en canvi va haver-hi un altre element que també és important, i més en aquest tipus d'eliminatòries, com estàvem dient abans, a partit únic, amb la tensió que provoca jugar-t'ho tot a cara o creu, que és el factor de voler o no voler. Quan les cames no van, el cap ha de voler, les ganes han de seguir i has de treure força d'on no n'hi ha i d'on ja no en queda cap reserva, has de treure una miqueta més. Els homes de refresc, com deies, Adri, van ajudar, és evident, però els que no estaven tant de refresc, i parlo de Grego, o parlo de Capó, o parlo de Leiscoc, que ens va donar aquest ensurt, que afortunadament ha quedat en això, en un ensurt i res més, són jugadors que porten moltes hores de vol acumulades, molta tensió acumulada, i això també s'ha d'intentar recuperar com sigui, perquè el partit de diumenge, insistim, serà molt exigent.
Començo pel nom de Leiscoc, un jugador amb el qual hem pogut xerrar ni que sigui un momentet avui, i per tranquil·litzar tothom, perquè també va ser el contrapunt a l'eufòria per la classificació ahir a la nit. El tarragoní va patir un mareig. Recordem com va anar el tema. El conjunt lleonès tenia 10 jugadors sobre el camp, per tant el Sabadell havia de descartar a un dels seus jugadors per executar la tanda de penals. Va ser Leiscoc, que no va estar amb la resta de companys, sinó que va venir cap a la banqueta, i aquí va patir el que s'acostuma a dir en l'argot ciclístic com una pàjara, no? Directament va patir un mareig, fruit de tot una mica, xafogó, excés de cansament, de sobreesforç, tensió, nervis, i al final va ser tot una mica.
Avui deien que fins i tot un petit tall de digestió ja durant la pròrroga, que el jugador va intentar tirar endavant, fins i tot ens comentava, per algun moment no sabia ni on era, per moments allò que el cap no acaba de ser-hi tot, però com un petit tall de digestió que se li va juntar, com diu l'Adri, amb tot plegat, amb la tensió, amb els nervis, amb la calor i amb aquest malestar general que va provocar doncs aquest petit desmai, que per sort va ser molt, 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 molt immediat i molt ben solucionat de manera immediata, també.
I que ha dormit aquí a l'hotel, que no ha estat ni observació ni res d'això, ha estat un mareig. És cert que va marxar amb camilla de la gespa i que això alerta una miqueta al principi, però vaja, que Leiscoc està com un toro, parlant malament. I després el que comentaves del tema de sobreposar-se a coses i pensar en el tema del descans. Àngel Martínez va ser expulsat, per tant sembla que tot és un constant contratemps per al Sabadell, ja sigui en forma de situacions adverses en el terreny de joc, ja sigui en forma de cansament amb una plantilla força veterana com és l'Arlequinada, o ara també amb aquesta baixa d'un jugador que la veritat és que s'ha convertit en imprescindible al mig del camp, i que veurem si l'ha de suplir Antonio Hidalgo, com ho acaba resolent, si és amb un doble pivot, amb Boniquet i amb Adri Cuevas. Però Sergi, és cert que avui hem parlat amb Àngel Martínez i continuava entre dolgut i indignat perquè es va accedir de quina manera al col·legiat. Ell estava convençut que quan va anar cap a la banqueta el anava a amonestar, però en cap cas a expulsar, perquè literalment el que va dir Àngel Martínez, recordem que va ser un parell d'accions molt ràpides, una de les que reclamava la segona groga per un jugador de la Cultural, després una acció en la qual Grego toca una mica la pilota en una jugada aèria i acaba assenyalant falta, i d'aquí, d'aquesta falta perillosa, la banqueta sencera s'aixeca i les paraules literals demostrables amb imatges de televisió és toca pilota. O sigui, el que li diu és Rubén, toca pilota, perquè es deia Rubén Rui Pérez Marín, l'àrbitre, i ell era el capità, per tant tenia molta comunicació amb ell i durant el partit es referia amb ell com a Rubén. I home, és escandalós que en aquest moment de partit, és cert que estava molt nerviós també el col·legiat, però que facis a un jugador estandard, capità de l'equip com Àngel Martínez, perdre's una final estant a la banqueta per aixecar-te i dir toca pilota Rubén, és indignant directament, i evidentment estava avui molt tocat Àngel Martínez per aquesta circumstància, si és que no li acaben traient la targeta.
Veurem si prospera o no, Pau, aquest recurs que presentarà el Sabadell en els propers minuts i que també ha de tenir resposta molt ràpida, perquè tot just ja som a divendres, demà dia de roda de premsa oficial, que després, abans de tancar, en parlarem d'aquesta agenda que se li ve per endavant al Sabadell, i diumenge, aquí a Girar de la Cantonada tenim aquest partit ja, aquesta final, ara sí, final en majúscules.
Fa mala pinta, per això, veient l'acte que va escriure el senyor Rui Pérez Marín.
Sí, és complicat.
Fa mala pinta, perquè a més incidia en aquest acte, postpartit, que Àngel Martínez havia estat a la grada i ell li havia dit que no podia estar en aquesta zona del camp. Però vaja, sabrem la resolució en les pròximes hores. Repassem també l'ABC, que ens ha deixat del partit del nostre company Sergi Parc.
L'abecedari Arlequinat. Sí.
De ciència-ficció, perquè si en calent ja costa, quan ho analitzes en fred encara sembla més inversemblant que la segona eliminatòria es patís més que la primera. Hem passat d'un gol encaixat al 93 contra l'Atlético B, un llançament al pal en contra les acaballes de la pròrroga i una remuntada a la tanda de penals, a marcar contra la Culto el 2-2 en el descompte quan tot semblava liquidat, a aguantar heroicament una nova pròrroga i a viure una altra tanda de penals per emmarcar, però encara més èpica. Passi el que passi el diumenge, aquest guió digne de les millors pel·lícules perdurarà per sempre en el record de la història arlequinada. D'etern, Manu Lanzarote encara és jugador del centre d'esports i encara no ha dit l'última paraula. Ell va ser l'encarregat de posar el centre a l'àrea enverinat que va provocar el gol de Boris en el descompte, va ser un dels principals perills de la pròrroga, sobretot amb el llançament de falta final, i va transformar una de les penes màximes en una calma que espanta. I no ens oblidem d'esmentar un altre mitjapunta, Aaron Rey, que tot i que no ha tingut un paper d'heroi, està demostrant estar en un estat de forma excepcional amb la seva màgia en aquest play-off.
M.
De Macias, de màgic, de majestuós, de meravellós, de miraculós, de el millor, de monumental, de magnífic, o simplement M de Macai.
P.
De peatge, el que està pagant el centre d'esports en aquest play-off i això que el camí no està sent precisament una autopista, més aviat al contrari. Dues eliminatòries amb pròrroga i penals que s'han saldat amb un desgast físic i mental incalculables, la baixa per expulsió del cap i Àngel Martínez, l'ensurt de l'Eix Coc i veurem quantes ferides de guerra més conseqüència d'aquestes dues batalles. Però per molts entrebancs que es trobi en aquest viatge l'equip d'Antoni Hidalgo, la paraula rendició no existeix en l'ABC arlequinat.
Magnífic, aquesta bateria d'adjectius del Sergi Parc amb lema de Dian Macay. Per rematar-ho, des de l'hotel de concentració d'Estepona, Sergi Garcés, Adrián Arroyo, parlàveu d'agenda que té el centre d'esport Sabadell d'aquí a diumenge.
Sí, sobretot, Adri, anem a repassar-la perquè és més formal que no pas esportiva, gairebé l'agenda que té el centre d'esport Sabadell. Ja estem a la final, ja estem a l'últim partit i això significa que a partir d'aquí tot el protocol que ha organitzat la Federació Espanyola de Futbol amb motiu d'aquest playoff express demà pel que fa al Sabadell entra en marxa.
Sí, correcte, o sigui avui ja hem comentat l'agenda, que és que el Sabadell ha entrenat de matí, demà hi haurà sessió suau, però recordem que en els partits on hi ha un ascens en joc la Federació organitza un acte previ, pràcticament com en els derbis que s'intercanvien samarretes i fan les fotografies als dos entrenadors, etc, i a rodes de premsa, doncs pràcticament igual. És a dir, demà a 1:45 en el mateix estadi, a Marbella, hi haurà roda de premsa amb dos jugadors per cada banda de cada equip i els dos entrenadors, García Pimienta i Antonio Hidalgo. Es faran les protocolàries fotografies i, per tant, ben atapeït un cop més aquest calendari, aquesta agenda del conjunt arlequinat, tenint en compte que el que sobretot falten són hores per poder descansar. L'altre dia que comentàvem el que era la Normatec i la Game Ready, crec que trauran fum aquestes hores entre actes i no actes. Els que vagin a l'acte hauran de fer aquesta part més institucional, els que no, aquí a descansar i intentar recuperar per aquesta cita. Recordem-ho, que ho va avançar Ràdio Sabadell abans que fos oficial, serà diumenge a les 8 i a l'estadi del Marbella aquesta final entre el Barça B i el Sabadell. Per un parell d'horetes més tard, a les 10 i a la Rosaleda, l'altre partit entre els equips del grup 3, és a dir, Castellón-Cornellà.
Un estadi...
I nosaltres que ens hi posarem sí. Des d'una hora abans, tot això aquesta vegada de manera excepcional. Pau.
Sí, recordem que no començarem mitja hora abans, a 7:45, sinó que ho farem a les 7 del vespre, aquí en directe a la 94.6. Ara que comentava l'estadi, l'Adri, per cert, l'Antonio Lorenzo Cuevas, el municipal de Marbella, on el Sabadell i té un precedent. Va ser el juny del 93 contra l'Atlético Marbella, una derrota per 4-1. Per tant, és l'única vegada que el Sabadell ha trepitjat aquest estadi.
Saps, Pau, que aquell dia el Sabadell s'acomiadava de la segona divisió?
Va ser el juny, correcte.
Estava descendit, això ho hem comentat en el viatge amb el company del diari de Sabadell, Pere Figueres, que ens deixa alguns detalls, la veritat, aquest playoff, increïbles. Un d'ells, que l'últim partit sigui el mateix que el que s'havia de jugar en el moment de la interrupció per la pandèmia, un Sabadell-Barça B, un altre que en un camp on el Sabadell es va acomiadar del futbol professional durant 18 anys sense ser-hi, és a dir, fins a Eibar, el Sabadell pugui recuperar ara aquesta categoria. O sigui que hi ha detalls que són realment coses del destí.
Sí, aquestes coses poètiques que a vegades té el món del futbol. A dinar ara o a dormir?
Home, haurem de dinar.
A dinar.
Anem a dinar. A
les dues
a dormir
coses.
Amb la panxa plena.
També havíem pensat en dormir fa una estona i ja et dic jo que aquí els mòbils...
Aquí no dorm ningú.
Els mòbils treuen fum i continuem treballant.
Ens escoltem diumenge?
Sí, home, i tant. Diumenge des de les 7, amb ganes ja de descobrir un nou estadi, com a mínim per Ràdio Sabadell, i sobretot perquè estem convençuts que el millor encara està per arribar.
La gent del Cornellà, per cert, ens deia que no està del tot bé en quant a la gespa. Recordem que ahir l'equip de Guillermo Fernández Romo va eliminar allà, en aquella instal·lació, l'Atlètic Balears, i per tant, no sé en quina escala estarà de Ciutat de Màlaga a Algeciras. Crec que estarà més proper a la gespa del Nuevo Mirador que no pas a la que ens vam trobar ahir.
A les 10 de la nit jugarà en aquest cas el Cornellà contra el Castellón, l'altra final d'aquest Playoff Express, en aquest cas a la Rosaleda. Una abraçada, nois, fins diumenge.
Fins diumenge, adéu a tothom.
Adéu, que vagi bé.
Publicitat.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Confirmat, aquest equip té més vides que un gat.
Sergio Benito amb la responsabilitat de saber que si no marca, el Sabadell està a la final. Vinga, som-hi, Ian. Una altra vegada. Sergio Benito. Llançament. Ha parat! Ha parat! Ha parat! Estem a la final! Estem a la final!
I ara ja ho podem dir. El somni de la segona divisió és a només 90 minuts.
Sabadell en joc.
Tot o res, la temporada es decideix a un sol partit. Diumenge, en directe, des de les 7 del vespre, a l'estadi Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella, Futbol Club Barcelona B, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Ara, riure...
Oxigena, sisplau. Els Pallapupes portem 20 anys rient i fent riure les persones hospitalitzades. Ajuda'ns a seguir omplint de riure als hospitals entrant a pallapupes.org.
Això és el que dic, vitamino. Que ara riure
és més necessari que mai.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En directe aquí a l'Hotel Suís, 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Hem parlat molt d'aquest postpartit contra la Cultural Leonesa, però evidentment estem en prèvia de partit. Aquelles coses, com hem dit abans, que té el Playoff Express, i prèvia de final, prèvia d'últim partit per pujar a segona divisió A. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Molts detalls hem conegut avui d'aquest partit, ho dèiem abans, l'horari, 8 de la tarda, en directe des d'una hora abans a Ràdio Sabadell, l'escenari, l'Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. També l'àrbitre del partit, hem sabut avui, que és el valencià Ivan Caparrós Hernández, en aquest cas.
Correcte, col·legiat de 30 anys, amb prou experiència a la categoria de bronze, 6 temporades. I amb el Sabadell té 4 precedents, i hem vist que casualment 2 d'ells són contra el filial blaugrana. El precedent més recent va ser contra el Llagostera, aquesta temporada, l'empat a 1 amb el gol de Boris Garros.
El penúltim partit, de fet, abans de l'aturada.
El penúltim partit, correcte. Però abans, el 2015, primer hi va haver un Sabadell Hospitalet a la Nova Creu Alta també 3-0, i entremig d'aquests dos precedents, doncs els dos partits amb el Barça B, tots dos jugats al Temple, tots dos jugats a la Nova Creu Alta. El 2017 la cosa va acabar amb empat a 1 amb Juanjo Ciércoles expulsat i amb un gol de Perea a les acaballes del duel. I el 2018 el Sabadell va caure per 0-1 amb un gol en pròpia de l'Escoc.
Per tant, tenim un empat, una derrota... Falta la victòria, no?
Sí, falta la victòria. De fet, el balanç és clarament favorable al Barça B, perquè aquests dos precedents contra el Sabadell són els únics d'Ivan Caparrós Hernández amb el filial blaugrana. Per tant, com dic, el balanç és clarament favorable de moment amb els de García Pimienta.
El filial blaugrana, el Barça B, que també s'ha colat en aquesta final del play-off, després d'empatar a un ahir contra el Badajoz i superar-lo a la tanda de penals. L'estrena havia eliminat el Valladolid Promeses, un partit en el qual també els de García Pimienta van estar contra les cordes.
Sí, van estar contra les cordes perquè anaven perdent 0-1 des del minut 39 quan va avançar el Badajoz Guzmán, però sí que és veritat, Pau, que allò, mirant el partit, que l'estàvem veient paral·lelament també amb l'Atlètic Balears Cornellà i fent una mica de prèvia amb el Sabadell, home, el Barça B era clarament dominador del partit i costava de creure que el Badajoz, amb l'única arribada en tota la primera meitat, s'avancés. Finalment, el filial blaugrana va empatar per mitjà de Managan al 83, El partit va anar a la pròrroga i als penals, i aquesta tanda, la veritat és que els blaugrana...
Impecable.
5-5, en el cap del Badajoz va fallar el segon Morgado, i per tant, que la classificació es va quedar pels blaugrana. García Pimienta, evidentment, preguntat en aquesta roda de premsa posterior al partit, una pregunta obligada. El desgast físic que suposa haver de jugar a pròrroga i penals, però clar, en aquell moment tampoc sabia què passaria amb el partit del Sabadell. En aquest cas, tots dos han jugat els mateixos minuts en la segona eliminatòria. Pimienta deia que efectivament podria ser un factor determinant en aquesta final del playoff.
Naturalmente el esfuerzo que han hecho los jugadores hoy ha sido brutal. Lo que sí que está claro es que cuando estás a 90 minutos de conseguir el ascenso a segunda división A, yo creo que esas ganas podrá con el cansancio físico. Intentaremos recuperar bien mañana, un entreno para los que no han participado un poquito más exigente y de recuperación de los que han jugado 90 minutos, incluso 120. Pasado mañana haremos un entreno de chispita, de velocidad, preparando el último partido y seguro que no nos pasará factura, o sea, estoy convencido.
I ja tenim titular també, que ens va deixar García Pimienta en aquesta roda de premsa contra el Centre d'Esport Sabadell. No jugaran ni Ansu Fati ni Riqui Puig.
Confirmat, perquè tots dos estan de vacances. Les vacances que va donar Quique Setién a la primera plantilla blaugrana abans d'afrontar la Champions League també afecta en aquests dos jugadors, perquè el tècnic del primer equip del Barça, evidentment, compta amb ells per aquesta fase final de la Champions League. Sí que recordem, Araujo sí que ja va baixar amb el filial blaugrana, i per tant ell sí que estarà sota les ordres de García Pimienta, però no Ansu Fati i Riqui Puig, així ho confirmava García Pimienta en aquesta roda de premsa.
Con respecto a los dos chicos del primer equipo, la verdad es que no cuento con ellos. Tienen vacaciones, entrenaron hasta el martes con el primer equipo. Son chicos que se les ha dado descanso en la primera plantilla y en principio ha venido Ronald, quería estar aquí con nosotros, ha hecho un partidazo y muy contento de que esté aquí con nosotros.
Doncs les paraules de García Pimienta, descartant que Ansu Fati i Riqui Puig, insistim, juguin contra el Centre d'Esport Sabadell, tot i així, tros de plantilla també la que té el filial blaugrana, i serà un partidàs a 90 minuts per determinar qui puja a segona divisió A. Sergi Parc, moltes gràcies.
Fins ara, Pau.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I volíem dedicar els últims minuts de l'Hotel Suís de la temporada a xerrar amb un periodista que segueix normalment l'actualitat del filial blaugrana, com és el company de RAC1, Gerard Romero. Finalment no li ha pogut ser possible en els últims minuts, però sí que ens ha deixat quatre reflexions al voltant d'aquest conjunt de García Pimienta. Què ens podem trobar, tot i que el coneixem prou bé, del precedent d'aquesta temporada, el Johan Cruyff? D'entrada, sobre aquesta notícia, sobre l'absència d'Ansu Fati i de Riqui Puig.
Em va sobtar una mica Pimienta quan se li va preguntar per aquest fet, i quan va ser molt sincer dient que Araujo hi era perquè ell ha volgut ser-hi, i per tant va enviar un missatge, com vulguem dir, sense tenir la confirmació, que en aquest cas Ansu i Riqui poder no tenien tantes ganes de ser-hi, que jo també ho puc entendre, entre cometes, perquè la situació del primer equip és molt cridanera, tens l'oportunitat de jugar un partit de Champions, i sobretot Ansu, que no ha jugat ni un partit amb el filial, això també crec que és important, perquè hi ha molta gent que es pensa que Ansu ha participat durant la temporada del filial i no hi ha fet ni un dia, i llavors aquí sí que Riqui ha tingut un paper més protagonista amb el filial, i poder ficar sobte més, que no hagi acabat baixant.
De fet, Ansu Fati pràcticament ni s'ha entrenat aquesta temporada amb el filial blaugrana, tret d'alguna sessió puntual. Un altre nom propi, Ronald Araujo, aquest tercer jugador que estava en dinàmica de primer equip i que va reforçar la concentració del Barça B a Marbella per jugar contra el Badajoz, serà determinant?
És un futbolista que ha marcat bastants gols a última hora, en el partit, el poses de davant de centre i et remata qualsevol meló que li tiris. I sobretot per la garra i l'energia que posa. Al final és uruguaià, té la sang al futbol, és d'aquests que és el seu primer any al Barça, però sempre tot de la vida, i enxufa molt a l'equip. I crec que li ha anat molt bé a l'equip tenir la seva figura per acabar de motivar-se per afrontar aquests partits tan importants.
Doncs si no passa res estrany, Ronald Araujo, que serà titular també contra el Centre d'Esports Sabadell, li hem preguntat també al periodista de RAC1, el Gerard Romero, per les virtuts i pels defectes d'aquest Barça B, que insistim, ja el vam conèixer aquesta temporada al Johan Cruyff, un partit que va acabar amb victòria blaugrana per 1-0.
Segurament del mig al camp endavant tens peces i tens coses per moure. Darrere, a mi Dani Moré m'està agradant molt el play-off que està fent. A l'esquerra Kieme també molt bé. I a partir d'aquí Jorge Cuenca és bon futbolista, però sempre té alguna apagada de ploms en algun partit. I aquí Ronald Araujo doncs, crec que és el que ha de donar una mica la referència. Sobretot al primer equip també li passa, no? Que defensivament t'arriben poc i el poc que t'arriben doncs, has d'estar molt atent. Jo crec que serà diferent perquè el Sabadell ja ha demostrat que té arribada i que té gol i per tant es farà patir més. I el Barça el que haurà de fer, com d'allò sabem tots, és tenir la pilota, intentar tallar sobretot les contres que hi puguin haver i tapar molt bé tots els forats que puguin tenir l'equip juntet, que això és el que a vegades ja ha passat, que els interiors no acaben de baixar i també tens l'equip molt separat en alguns moments per defensar.
I una última resposta també al voltant d'un dubte que se'ns ha generat a tots plegats. Al final estem parlant d'un equip que en els últims dies ha tingut Ansu Fati, Riqui Puig i Ronald Araujo en dinàmica de primer equip, i dos dels quals finalment no han reforçat el Barça B per jugar res, per jugar tres partits. Estem parlant d'un equip també que ha pujat amb molts juvenils per disputar aquest playoff express. Diria que eren quatre en total, aquí l'Adriana Royo era qui portava el compte, però diria que eren quatre jugadors que acabaven contractar el 30 de juny i els quals no se'ls va ampliar ni que sigui per jugar aquest play-off a Andalusia. Interessa realment l'ascens del filial al Futbol Club Barcelona?
Encara que sembli mentida, els diners que entren, igual que l'entrarien al Sabadell, doncs li poden entrar al Barça, i el Barça està en un moment i amb una situació econòmica tan greu que s'agafen a un possible ascens de segona divisió A per ingressar els calés de les teles i de tot plegat. Això per una banda, i evidentment que el SAE és diferent, de segona B a primera, per després poder saltar a primera, que això no té res a veure perquè ja estem cansats de repetir casos de Busquets, de Pedro i companyia. Però a nivell econòmic jo crec que la situació és important per Barça també per això, perquè està en un moment econòmic que crec que és dels pitjors dels últims temps, i li va molt bé aquest reforç. Demostració, doncs, el propi president i l'Egipte aquest matí que també baixarà, que donarà suport. Això és bo per vosaltres, perquè normalment allà on va el preix no es guanya res. Per tant, crec que comenceu a tenir un 1-0 a favor vostre i Bartomeu és a la llotja de Marbella.
Doncs tant de bo es faci realitat gràcies a la presència de Josep Maria Bartomeu. Sorprèn, d'altra banda, com diu el Gerard Romero de RAC1, que un club del potencial com el Futbol Club Barcelona, dels més grans del món, pugui estar en aquesta situació econòmica precària. Un minut per arribar a les 3 de la tarda. Marxem. Tanquem no només l'Hotel Suís d'avui, divendres 24 de juliol del 2020, sinó ja la temporada de l'Hotel Suís. A partir del dilluns, tota la informació del Centre d'Esports Sabadell, tant si hi ha ascens com si no, integrada en el Notícies Migdia amb la Núria García. Nosaltres només us hem d'enviar una salutació ben forta de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc, a la redacció, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Recordeu, el diumenge a les 7 del vespre tenim una cita enorme, impressionant, espectacular, espaterrant, aquí a Ràdio Sabadell, per viure, qui sap, i esperem l'ascens del Centre d'Esports Sabadell si guanya aquesta última eliminatòria del play-off contra el Futbol Club Barcelona B. Res més, una abraçada enorme, gegant, que vagi molt bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.